Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Actualitzem la informació molt marcada d'avui per les declaracions de José Manuel Villarejo al Monarracuent, un cara a cara amb Artur Mas. L'excomissari ja ha revelat, per exemple, que el CNI es va plantejar enviar tancs a Catalunya. Va ser després de la gran manifestació de la Diada del 2012.
Eran partidario poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin, me permití hacer el comentario y decir, ¿y por qué no furgones policiales? Son menos bronca y además hay elementos de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial.
Davant de Mas, Villarejo també ha admès que l'objectiu de l'operació Catalunya era destruir Convergència i Unió, també que Jordi Pujol va parlar amb la Corona i va oferir draps bruts d'Esquerra Banda que, canvi, que no sortís informació de la seva família. També assenyala Felip Puig i l'entorn de Joan Laporta com a fonts d'informació en el cas del president Blaugrana, l'acusa de filtrar informació falsa de Sandro Rosell. El Barça ja li ha demanat que rectifiqui, si no ho fa, s'hi carallarà. Demà nou capítol de l'actuació de les clavegueres de l'estat al món a RAC1. Villarejo s'asseurà amb Pablo Iglesias. Les discoteques que diumenge van cremar a Múrcia funcionaven sense llicència. L'Ajuntament n'havia ordenat el tancament el gener de l'any passat, el del 2022. No s'explica com ningú no havia presentat els locals i es compromet a aclarir-ho tot i anar fins al final del cas. El balanç de víctimes del foc es manté en 13 persones mortes. I Brussel·les ha confirmat que Espanya no haurà de recuperar els peatges a les autopistes, però haurà d'invertir més a la xarxa ferroviària. La Comissió ha donat llum verd a la segona part del pla de recuperació que permet desbloquejar 94.000 milions d'euros en préstecs i subvencions per l'Estat. Lamine Yamal ja ha signat la renovació amb el Barça fins al 2026.
Amb només 16 anys, ja ha signat aquest migdia per dues temporades més, amb una clàusula de rescissió que ha passat a ser de 1.000 milions d'euros. D'altra banda, a Girona, el club ha fet oficial que Víctor Chigankov s'estarà un mes de baixa per una lesió al bíceps femoral, mentre que Porto només té un edema al turmell i un petit trencament al gluti després de l'entrada de Nacho, diagnòstic menys greu del previst, malgrat que el club no hagi determinat cap temps de baixa. Tot plegat el dia que l'Espanyol tanca la jornada del cap de setmana, segona divisió, rebent la visita del Racing del Ferrol a partir de les 9 i en directe a RAC+1, i que Alexia Putellas, Irene Paredes i Misa Rodríguez han ratificat davant del jutge que hi va haver pressions a Jenny Hermoso perquè tragués ferro del petó no consentit de Luis Rubiales.
I pel que fa al temps, aquesta setmana s'espera poca pluja, Mònica Usar.
Sí, serà una setmana amb moltes estones de sol, només amb algunes bandes de núvols que no portaran gaires conseqüències, i l'única pluja que veiem és la de dimecres a la tarda, que quedarà concentrada al voltant del Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya i també el nord d'Osona. Però la resta de setmana, tranquil·litat, amb unes temperatures que avui no pujaran tant com ahir, però tot i això l'ambient serà càlid, amb màximes que es mouran entre els 27 i els 32 graus. Demà baixa la temperatura al Pirineu, dimecres ho farà a les comarques interiors i tornen a pujar els termòmetres a partir de dijous.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, l'hem fet un dia més amb l'Ernest Ferrer al control tècnic i ara continuem pendents de l'actualitat als bulletins, el 9C amb Anna Ballonesta.
I el tu diràs amb l'Aleix Parisset.
I ara versió RAC1, Toni, bona tarda, què tal?
Què tal? Bona tarda, aquí amb el José Manuel Villarejo, que ja està esperant-se per la conversa de demà. Basté, jo crec que sí. A quina hora s'hi posa el Basté? Perquè aquest home...
Ja el tenim aquí,
esperant el torn de demà.
Tenim que fer el podcast.
El podcast, sí, bueno, no sé, l'entrevista que... Mañana con Pablo Iglesias, ¿no?
Pablo Iglesias, pero bueno, que no, lo que he contado esta mañana esto es nada, porque tengo una de más tareas.
Sí, mañana, demà, segona...
Pero vayan a dar una vuelta que todavía faltan muchas horas, ¿eh?
No, es que el Basté, ¿quina hora torna el Basté? Cap allà a les 4, 5 del matí, no?
Sí, aquí a la redacció, sí.
No, que recurs. No, el programa, en principi, ja m'ho sé.
Ja m'ho imagino.
A veure, en principi, dels anys que porto a RAC1, diria que ja crec que ho tinc memoritzat, que és de 6 a 12. Però parlava de quan? Cap a les 5. Hacia las 5. Hasta las 5, tranquilo.
Ya estaré aquí porque tengo una de material inédito que se va a liar la chochona. Porque, mira, de ti, Nuria Travesa, tengo una cinta donde sales... en una fiesta liándote con travesti y enano transformista.
Yo diría que no.
La lengua, pero vamos, de tornillo, beso de tornillo. Y sales tú ahí en todas las posturas y en el vídeo que lo tengo ya preparado para
emitir. No, yo diría que
y tú también, Rocamora. Tengo un vídeo tuyo en una fiesta de pijama de unos futbolistas en una sauna gay. No muy lejos de aquí, que acabáis todos liando y haciendo el trenecito y tú haces de locomotora. I bueno, i de tu, Clavé, tengo també un vídeo d'una orgia...
Bueno, no sé si se n'adona que amb tot això que està dient perd una mica de credibilitat amb tot el que ens ha explicat aquest matí.
Tengo un vídeo tuyo con una mulata azotándote el culo con una pala del bañil y te queda el culo como un mandril. Era un bebedero de pato. Tenéis reproductor de VHS, m'ha passat.
Sí, a casa sí que el tinc. A casa sí que el tinc.
Trelo. Si ens passa la cinta...
Pásemela, que la guardaré con la de Pedro J. Ramírez. Pásemela. Així ens en podré anar mirant les dues. Bueno, que tingueu bona tarda, eh?
Igualment.
Vinga, demà més...
I de Pardo també tengo una haciendo lucha de...
Bueno, mañana a partir de les 9, a les 9 del matí, segona part amb José Manuel Villarejo. Avui, evidentment, ho analitzarem aquí al Versió RAC1.
Tengo una mierda que...
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo, Àfrica Pallero i Eva Jou. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Gerard Jiménez, Marc Serra, Esther Muñoz, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Eulàlia Carrascal, Marta Bosch i Maria Xinxó. El temps afegit, Edgar Fornós. Avui amb la col·laboració de Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que sempre està obert a descobrir nous estils musicals, com el reggaeton.
Va ser una plaga bíblica, primer, perquè va ser hora i mitja inacabable de reggaeton. Saps el reggaeton aquest?
Sí.
Patachim, pim-pam.
Toni Clapés.
Bona tarda. Bona tarda, sigueu benvinguts. Avui parlarem de reggaeton, tal com diu Joan Poquí. Per cert, Joan Poquí, que ens acompanyarà com és habitual els dilluns a partir de 3 quarts de 7 en el nostre temps afegit amb Edgar Fornós. Avui amb el gat negre, senyor Virgili, bona tarda. Vicenç Martí, bona tarda.
Bona tarda, Catalunya.
Marta Cailà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Marta Cailà, preparada i a punt per llançar avui l'enigma. Serà, avui recuperem l'enigma Cailà.
Sí, senyor. Avui, atenció, perquè se celebra el Dia Mundial dels Animals de Granja.
Sí.
I clar, quan penses en una granja, el primer so que et ve al cap és aquest. Perfecte. La pregunta d'avui té a veure amb galls. I és la següent. Quants decibels pot arribar a tenir el cant d'un gall? A, 50 decibels. B, 70 decibels. C, 120 decibels. O D, 140 decibels.
Felicitar l'Alujas perquè ho ha quadrat a cada decibel.
Perfecte. Recordem les opcions, eh? Quants decibels pot arribar a tenir el cant d'un gall? A, 50 decibels. B, 70 decibels. C, 120 decibels. O D, 140 decibels.
És que aquesta no és la pregunta. La pregunta hauria de ser la gallina. Ara, el so de la gallina. Ara. Quan sona? Com es fa?
Hem fet el gall perquè és el que... Bueno, suposo que és el que té més energia.
Sí, home.
Més que les gallines.
Mira, aquí el que s'ha de fer és la gallina, perquè la Marcelina te la imita i que te cagues al cul que no sé si és gallina o gallina. O sigui, a veure, fes-li, fes-li, digue-li.
Calleu. Para.
La música.
Monster cat, monster cat, monster cat, monster cat.
Faré com si no hagi, com si no hagués sentit.
Millor que el Jordi l'ha fet.
Faré com si no hagués sentit.
Si voleu participar a l'enigma avui, Cailà,
oh, no, quina, a l'Ujas, quina tabarra de gallina.
Dale.
Per favor. Quina manera de començar el dilluns.
No, Buki. El gallo máximo.
Per favor. Sembla que m'hàgiu posat entre orella i orella Flash FM.
No, Massimo.
No hi ha qui ho aguanti.
El gallo Massimo.
Ja sabeu... Ai, que no puc. Ja sabeu que si voleu participar en aquest enigma ens heu d'enviar mails a versio@racu.net. Recordeu que heu de posar l'assumpte del mail, una de les quatre opcions que us hem donat, A, B, C o D. I entre els encertants sortejarem la tassa del versió RAC1, la tassa nova d'aquest any, i un superlot de xocolata Jolón que té, per exemple, xocolata amb llet amb avellanes i fruita de la passió.
Va, per favor, canviem el decorat, deixem l'enigma Cailà ja instal·lat. I avui, atenció, perquè torna... per la porta gran, Marc Bala.
Ho va faltar, eh?
Sí, nosaltres no, però bé, ja que has tornat, doncs
tu ben tornat. Tu potser no, però els meus companys i companyes crec que una mica.
I tant.
No t'ho creguis, no t'ho creguis pas.
Sí. Ara jo trobo que d'aquesta setmana, en què no t'has trobat massa bé, els cabells t'han perdut volum.
Sí, és que me'ls he tallat. Sí,
és perquè t'has canviat el pentinat.
Sí.
Per això he estat de baix, perquè té tant cabell que està a la peluquera 3 dies allà
treballant. Potser això, sí.
Com una ovella. Com una...
Sí, sí. Has de demanar...
Bueno, potser has estat de baixa perquè et vas tallar els cabells i t'ha entrat corrent d'aire al cap que feia anys que no t'entrava i se t'han refredat les idees i al cap.
Això passa, vas al barber i l'endemà han constipat.
Home, i tant, perquè és aquí el clatell que sempre el barber passa una ventolera que no saps com, però...
Sí que és veritat que no tu més el corrent d'aire a les orelles, eh?
Clar, perquè t'has tallat el casc aquest que portes, aquest casc de llana, aquesta gorra de llana.
Van muntar una vestida i tot.
Home,
van muntar una vestida.
La
llana del clatell.
Van venir amb tisores d'aquestes de podar.
Se treu la llana, tot el
vell. A veure, perdoneu un moment. Ja ho hem sentit.
I l'han esquilat, eh?
Ja ho hem sentit.
I clar, diu, per què no he vingut? Cada 3 dies han estat tallant-li.
La llana del clatell, del clatell.
I...
Prou ja, no?
Eh?
Prou ja. A veure, Marc.
Home,
per la teva reentrer, sí. Què ens has preparat?
Doncs mira, jo crec que el tema d'avui a RAC1 i a tota Catalunya, aquí a les 9 del matí tothom ja estava amb l'orella enganxada al transistor, escoltant el món a RAC1, aquest cara a cara entre l'excomissari Villarejo i Artur Mas. Doncs he de dir que Villarejo, i segurament us n'heu adonat, però és que avui ho hem confirmat, té un talent exquisit. Té un talent, vostè, exquisit per rebatejar les persones. És el Messi del sobrenom.
Coño Chocho, la...
Ara el repassarem perquè...
La jeta, el panza, el culo viejo...
Com veieu, treballa molt el detall, la finor.
Caragrano.
Bueno, és que ell, aleshores, José Manuel Villarejo, el que seria un home, diguéssim, amb charme, amb classe...
Ara.
No seria, és...
Sí.
La cara Chocho.
Un perfil d'aquests de baixa estopa,
sí.
Que, això sí, treballa...
El barbacudo.
A la policia.
Doncs bé, avui hem descobert un nou de la seva col·lecció. Així és com l'excomissari anomenava i anomena Azoido.
Azoido era famoso por eso, era un bon vivant. Le llamaban el Michelle, le llamaban el Zampa, porque estaba todo el día comiendo y de grandes comidas y tal, y no se preocupaba de demasiadas cosas. Fíjese hasta qué extremo era un señor con cierto nivel de frivolidad que nombró director de tráfico a uno que en Málaga, en Andalucía, todo el mundo, en Sevilla, perdón, todo el mundo le llamaba Goyito Verbena, porque era Goyo el que organizaba los folclores, las ferias y tal. Pues a ese hombre, porque era amigo suyo y lo organizaba los araos, lo nombró director de tráfico. Hasta tal extremo que cuando se quiso quedar con un piso, alguien le preguntó que por qué se quería con un piso, el ministro de Interior dijo, pues en algún lugar me tenía que echar, ¿no? Digo yo, bueno. No.
El Zampa, Com, quina vida has de tenir perquè de totes les teves qualitats...
Però fixes, l'ha definit com un, que era un bon vivant.
Un bon vivant, sí, sí.
Que el zampa.
No fotia per a l'aigua. Mm. Clar, jo m'imagino una mica a Villarejo, si fos profe d'un col·le, seria ell qui faria el bullying, perquè aquests sobrenoms normalment són els que són molt de pati d'escola.
El Ferrer Rocher, el Caragrano, el otro, el Canapà, el Buche... La
a tu mateix també te'n pots dir de malnoms, perquè a l'entrevista d'avui també hem vist com ell s'atribuïa un nom de batalla també per ell mateix.
Mire, yo cuando salí de prisión, una serie de villarejólogos, ¿no? Esos que dicen que son expertos en mí, decían, Villarejo nos tira unos cacahuetes y ya nos entretiene y tal. Yo creo que yo era un cacahuete andante, es decir, cuando a mí deciden ir contra mí, todo el mundo dirige la atención hacia mí exclusivamente por las grabaciones, por tal. Imagínense si hubieran salido las conversaciones o las grabaciones de aquellas reuniones con todo el mundo. Es decir, yo, lo que ocurre es que yo soy el único que en mis archivos guardo, digamos, el contenido de esas conversaciones, y por eso me consideran como un, digamos, una importancia que no tengo, ¿no?
Cacahuete andante és el seu...
Ell, veig que fa anar molt el que se'n diu en castellà la muleta, sí, en castellà seria el... No sé com dir-li. Seria
la muletilla.
La muletilla en castellà, en català, no sé exactament. Que és i tal. I tal. Fa anar molt, a cada fragment fa anar molt, sí. I tal.
I això de rascar, fa...
I tal.
Aquest també ho fa. Doncs he descobert que a Madrid, gràcies a Villarejo i altres personatges, allà tothom té un mal nom. És com, saps com els pobles? Que tu, sí. De cal no sé què, sí. Doncs tu a Madrid no coneixes la gent.
Vol dir que a Madrid s'estila molt.
S'estila molt i ha de tenir el nom, diguéssim, paral·lel. Jo us poso un dels famosos àudios de Villarejo i a veure si sabeu de qui parla. Atenció, que ara el que està fent pan és ell, però és que fa referència a una persona.
En el 2015 este país lo manejaba una señora que se llamaba María Pico, macho. Porque Rajoy es muy vago, dependía de la chica esta, de la pequeñita, y la pequeñita, como tenía tanta cosa importante, lo dejaba a su amiga, a su chiquito. Y es verdad que acá maneja el país, ¿eh?
La Chocho... En català, per cert, muletilla es pot fer servir la paraula crossa, una crossa lingüística.
Ah, perfecte.
Fer servir una crossa.
Molt bé, doncs anava a dir crossa, però no m'he acabat d'atrevir perquè no ho tenia clar. Per tant, aquesta crossa de Villarejo és i tal, que sembla Jesús Gil,
sí, i tal,
que seria d'un perfil similar, Jesús Gil i Villarejo. I tenim un altre sobrenom, Soraya Sáez de Santa Maria.
Sí, aquí feia referència a ella com Chocho Inquieto, la chica esta...
I pequeñita.
I la pequeñita. O sigui, que una com es diu això, com una mica de passar una mica d'ella. Efectivament, és Soraya Sáenz de Santa Maria, la que va ser vicepresidenta del govern, i de Villarejo he de dir que m'agrada que no treballa, com dèiem, la finesa abans, és de sobrenoms, diguéssim, de brutxasso, que diria aquell. Així es refereix l'excomissari a Bárcenas, l'extresorer del Partit Popular, condemnat a presó pel cas Gürtel. No li diu pel nom, no li diu Luis ni Bárcenas.
Lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo,
Clar, el sobrenom de Luis el Cabrón ja apareixia abans a la comptabilitat opaca de Correa, en aquesta comptabilitat B famosa de Correa. Hi havia notacions ja que deien pagaments a LB de Luis Bárcenas i d'altres que ja estaven escrits com a Luis el Cabrón. Doncs bé, a Villarejo ja és el cabrón del cabrón. I parlant dels papers de Bárcenas, hi havia un famós M. Rajoy, que mai vam saber qui era. Doncs hi ha àlies més ben buscats per l'expresident Rajoy.
Le toca esto y tal al Barba y dile, oye, que se tranquilice porque fíjate qué espectáculo.
El Barbas és un sobrenom molt estudiat.
Té
molt
un pensat. Repertori de galetes Birba, de tot tipus de sobrenoms a tothom.
Sí, imagina't jugar al quin és quin amb
no, de moment, el Barbas, el cabrón del cabrón, el Chocho Inquieto, avui la pequeñita, vull dir que és un no parar.
Esperanza Aguirre, en el seu moment, l'expresidenta madrilenya, va demanar ajuda també al comissari. Sabeu, us recordeu d'aquell episodi de que va estacionar el cotxe, el carril bus, perquè tenia diners? Doncs va demanar ajuda, i en aquesta conversa amb Villarejo, que ell la va enregistrar, va aprofitar per explicar li a Aguirre tot el que sabia dels polítics que van formar part del govern de l'expresidenta, entre ells Ignacio González i Alfredo Prada. Com es dirigia a Prada? Amb aquest sobrenom.
I el otro era un choricete, el Prada era un choricete.
Total, ese sí que lo era. Ese sí que adjudicó la ciudad de la justicia a
por,
la...
por el morro.
Pero vamos, ese sí que sí.
Totalmente.
Però hi ha una cosa que està, és molt perillosa amb el nom, que és que tu el pots dir i l'altre interlocutor pot ser que t'entengui o no. L'altre és quan es fa famós i la resta del món ja se't dirigeix així. Això és el que va passar en una comissió d'investigació sobre l'operació Kitchen. L'empresari Ignacio López del Hierro, marit de l'exsecretària general del Partit Popular, estava allà compareixent, i Gabriel Rufián se li va referir amb el mal nom inventat per Villarejo.
¿Hace cuánto que trabajo con Villarejo? Según él, hace 30 años. ¿Es cierto? Yo entiendo que ha dicho que sí.
Usted entenderá lo que considero oportuno. No he contestado a la pregunta.
Él dice que tiene una relación de hace 30 años, incluso tiene un mote para usted, que es el Polla. Yo solamente tengo motes para mis amigos. Entiendo que eran amigos.
El polla, jo crec que està tenint una mica de confiança.
Tenia una tranca que te podia desnucar.
Va, per favor. Doncs mira, precisament, i em perdó, però parlant de polles... Home, és veritat, ha sigut el mal nom que se li han referit a aquest senyor. He de dir que el meu preferit és el de l'alcalde de Madrid, de fet.
El carapolla.
És el carapolla, si no volia dir-ho, però de fet ja ho va dir per mi home. Alberto Cubero, regidor de Saragossa en Comú, sí, en un ple a l'Ajuntament de la capital aragonesa.
Oiga, senyor Villarejo, está hablando continuamente con esta voz que tiene usted, que nos impide escuchar a Marc Bala. No, a mí no me llame Chochín. A mí no me llame Chochín.
Que no sé qué edad tiene, pero tiene cara de Chochín.
Oiga,
això és una falta de respecte molt gran. Però, miri, el que pot fer... De nervis. No s'ha de ser tan explícit i pot fer com Alberto Cubero, aquest regidor de Saragossa, que es va referir a l'alcalde de Madrid d'una manera més fina.
El Ayuntamiento de Madrid, señor Almeida, que ahora nos va a traer a Djokovic. Yo creo que el señor Azco nos va a proponer hijo predilecto a Djokovic. El próximo Fiestas del Pilar, seguro. Con las ocurrencias que copia del... Iba a decir el carapolla, perdón. Del señor Almeida. Valencia. Fecha de aprobación del presupuesto. 12 de noviembre.
¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él?
Iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Valencia. Sí, he dicho perdón.
¿Pero qué ha dicho?
Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida. Ya se lo he dicho.
Señor Cubero, a ver. Perdón, pero por Dios, hay cosas...
Señora Navarro, que me disculpa, eso lo he dicho, que no tengo nada más que decir, que no es correcto decirlo, se me iba a escapar
pero
y ya está.
Es que no hay pase, yo me he quedado sorprendida porque digo, no puede ser que un concejal del ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar. Por eso le he dicho, ¿usted qué ha dicho? Ruego que esos insultos, desde luego, mientras
ella presenta... Señora Navarro, pero que se lo he dicho.
No se vuelvan a dar.
Pero que
no
se
nos pueden escapar, ¿eh?
Que sí, sí, perdón, ya sabes, yo no tendría que decirlo. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Barcelona, 20 de septiembre. Madrid, 15 de noviembre. Valencia, 12 de noviembre.
Sí, però...
Lo diré fuera de aquí, ¿eh?
Però soc jo o la presidenta volia que ho repetís més vegades?
Sí, fins que ho diu clarament.
Clar, és que ell...
Ben vocalitzat i ben fort.
Ell intenta escapar-se.
La presidenta insisteix fins que ho diu dos o tres cops.
Com quan la professora deia, no, digueu en veu alta, que així riem tots. Jo fins a 5 estic aquí, no tinc pressa. Doncs bé, el carapolla va traspassar fronteres. És que és així. Això és periodisme, senyor Marcelí. Jo he de dir com són les coses. El nom és així. Uns humoristes russos, segurament recordeu aquest moment, van arribar a contactar amb Almeida, alcalde de Madrid. Mm-hmm. Doncs bé, era una entrevista que va anar per unes vies que ell no s'imaginava perquè li van treure aquest mal nom a la cara. I ell va haver de sortir-se'n com va poder.
You have a nickname.
Tens un sobrenom, oi? Carapolla?
Yeah. Dick Face.
Sí, Dick Face, en anglès, Dick Face, sí. Fixa't quina opinió tenen de mi els meus enemics polítics aquí a Espanya.
The opinion of my political enemies. So you have a dick on your...
Però aleshores, tens una polla a la cara o què?
They speak about my...
No, esclar que no. Crec que ells es refereixen al meu nas, que és molt gros. I ells juguen amb la mida del meu nas per dir-me carapolla, per dir-me Dick Face.
Carapolla, Dick Face.
L'alcalde, eh? Us imagineu Us imagineu a Collboni? Perquè... Clar, perquè això ho traslladem a l'alcalde de Madrid, el José Luis Martínez Almeida, que parla de que li diuen carapenis. Però ara imagineu-se aquí Collboni parlant del mateix amb uns que no se sap ben bé i que transcendeix que Collboni
també
es defensa...
També
no, de que es defensa de que es defensés de que li diguessin carapenis o caracul o cara el que sigui. O Ada Colau, que li diguessin... No sé, cara vagina, per exemple, no? És que és insòlid. O sigui, el que passa a Madrid és insòlid. I, a més, tot de converses que són enregistrades sense cap mena de control, després tot són bromes d'aquest tipus de telèfon que passen els filtres.
Sí, sí, sí.
Vull dir, hi ha coses que et deixen perplexa.
De fet, si parlem de trucades i de videotrucades que també van acabar... diguéssim, una broma que va arribar a bon port, és la broma de Cospedal,
sí,
no sé si la recordeu. També van ser humoristes russos.
Ah, lo de Puigdemont, no?
Amb el tema en ple procés 2017, que li van dir també aquest mal nom de Carles Puigdemont, el sentireu, el de Chipolino, i que era un espia rus. I tot això...
Per això ho dic, no és la primera vegada.
Puigdemont, no sé el que esteu planejant fer amb ell, però no es pot jugar amb ell. És una història perillosa. Puigdemont treballa per la intel·ligència russa des de fa temps. També coneixem el seu renom, és Chipolino. Voldria que s'ho prengués en sèrio. En qualsevol cas, estem disposats a recolzar-los amb el desplaçament del nostre exèrcit en el territori de Barcelona.
Самые кратчайшие сроки.
Ajá. Bien, yo voy a hablar con el presidente, con mi primer ministro, y le voy a contar, y yo lo llamo mañana por la mañana al ministro. Es muy importante para nosotros. ¿Desde cuándo saben que tienen Puigdemont relaciones con la inteligencia rusa?
Ho vam saber fa una setmana, però havíem de verificar la informació. Ara estem segurs que correspon a la realitat.
Уверены, что она соответствует правде.
Aquests suposats periodistes, que en el fons són humoristes, li fan saber a De Cospedal que Puigdemont és un espia rus, i ella és que s'ho empassa del tot.
Yo voy a hablar con mi primer ministro y yo llamo al ministro mañana, se lo agradezco mucho. Yo creo que tenemos la situación algo más controlada, porque, bueno, también Puigdemont y todos ellos, yo creo que sus mentiras están desenmascarando en toda Europa, pero es importante que se conozca toda la verdad.
Yo ya думаю, что вы не сомневаетесь.
Espero que no dubti que Puigdemont ha sigut un agent secret durant tot aquest temps.
No, eso no. No tenemos ninguna duda ahora, pero no sabíamos que... Sabíamos que estaba tratando todo lo que estaba haciendo, pero no que la relación fuera tan, tan, tan estrecha.
Tú son cuatro mil, no, que así ni una gracia. Los apodos buenos son los míos, coño.
Doncs hi ha gent que li està fent competència, senyor Villarejo.
La cara clítori. Sí.
Hi ha algú que està freca amb vostè, sí. És Jiménez Los Santos. És el periodista Jiménez Los Santos, que cada matí veiem com va repartint a tot i a dret.
Un altre especialista amb els sobrenoms. Quan escoltes el seu programa, si és que l'escoltes, tots són sobrenoms, si no et donen una guia vas perdut.
Sí, de fet, existeix, i això no és cap broma, la Federicopèdia. És una pàgina web on es recopila tots aquests sobrenoms, aquests noms de guerra que posa el periodista, dic periodista entre cometes, contra aquests, diguéssim, adversaris polítics que té el Los Santos. Bé, ara hem sentit, com li deien, els espies russos a Puigdemont. Però és que Los Santos també té un altre sobrenom per Puigdemont.
Los que han pagado la fianza del Cocomocho lo paga el gobierno español. Es que es el gobierno español el que dejó escapar a Cocomocho. Es este infecto gobierno antiespañol, que ni es gobierno ni es español. Es una pandilla de inútiles.
Cocomocho, i també...
Quin fàstic, no cal ni que el mencioneu ni que el poseu.
Però és que estem fent un repàs.
Quin fàstic.
És que sou...
Per favor.
Només doneu veu a segons...
Va, i et pots tornar a agafar la malaltia. Vinga, aviam si t'encomana algú. Torna a posar això.
Favor,
ja. Home.
Quina mala bava, dir-li això.
No, mala bava no. Me la va posar en res del meu president.
Ara.
Home.
Però és que ja no ho he dit.
Normal arribar aquí. Ai, que em trobo bé, que estava molt malaltó. I en riure't del meu president? Quan ahir va ser l'1 d'octubre? Va ser ahir, eh?
Jo ho he dit Los Santos.
Va ser ahir, va fer 6 anys ahir, eh? L'1 d'octubre no vau fer programa especial, no. Jo vaig estar tot el dia escoltant, no vau fer res especial. Jo avui arribeu i l'únic especial que feu és agafar i em fotre's del meu president.
Ara.
Amb el senyor aquest...
Senyor Vicenç Martí, i si aquests malnoms van dirigits al president Sánchez, què li sembla?
M'és igual, és que no vull xerrar dels nyordos.
És que també en té per tothom, pel líder socialista.
Fa fàstic, tothom.
No diga Sánchez, diga traïdor. No diga Falconetti, diga Felonetti o traidoretti, o traidorcetti, lo que le gusta.
No, una mica pillat.
Sí, no està massa
aquest,
elaborat. No,
aquest no està massa rodó.
I aquest m'agrada molt, Soleu, per acabar fent referència a Íñigo Errejón, que també, per la seva aparença de barba mec, ha rebut molt, però és que Los Santos... Ostres.
No lo vull sentir.
Si fixa
el bebé probeta siempre en las faldas de alguien. Bueno, ahora le van a sobrar faldas y pantalones. Esta especie de adulto inconcluso, ese bebé estirado, una especie de tejeringo de tebeo, que no sabe si es hombre, niño, percebe, o ameba, o renacuajo, o rano, tiene algo de todo. Ser raro, raro, especie de salchicho, una cosa horrible.
Porque ell és un Adonis.
Ell és un Adonis, eh? Mr. Espanya. Sí, sí, doncs ara mateix ho estava certificant, eh? Federicopèdia. Hi ha algú que s'ha dedicat doncs
sí, no, clar, és que res, sí,
a recopilar.
Poses el programa, no saps de qui està parlant.
Vull dir, mira, que... Coco Mocho em surt aquí, Coco Mocho, la Federicopèdia.
Bueno, ja que t'has recuperat, jo crec que podries anar juntament amb el Leslie.
Sí, home.
A la cursa de RAC1.
Una merda.
A la cursa de RAC1 a Salou el proper 15 d'octubre.
Escolta, vuitena edició, eh? Vuitena edició de la cursa de RAC1 a Salou. El diumenge 15 d'octubre, com diu el Toni, heu d'anar a córrer la cursa de 5 quilòmetres.
5 quilòmetres, vinga. Salou amunt, Salou avall, la Font Lluminosa, la Call de Medrano, el carrer Vendrell, Puja, Valle, per Passeig Marítim, dona la volta. Aneu al mar, collon, i aviam si arribeu a Mallorca corrent, nedant o fent el submarino.
Que no,
la plaça d'Europa.
Plaça d'Europa, més igual, vinga, enfileu-vos allà, m'entens, us aneu fins a Cambrera i torneu a donar la volta, m'entens?
Una de les coses que he après és a dir moltes mentires.
Sí.
I entre elles, allò de dir, teniu que córrer, tio. Córrer és bo, és salut, va bé per tot. Tots els meus amics que corren, tots han palmat tots. Vull dir que... menys dos que els han operat de la cadera. Dos que els han operat de la cadera.
Però no t'agraden les curses.
Que corri,
no t'agraden les
curses. La gent que està avorrida, que corri.
Però les curses t'agraden o no t'agraden?
A mi les curses de gent que corre... De gent que corre a la ciutat no m'agraden. Que vagin a Montjuïc, que vagin al Tibidabo, que se'n vagin a córrer i a disfrutar.
El port de Tarragona.
Clar, que vagin al port de Tarragona i que es fotin dintre de l'aigua i els hi pescar algun jugar-lo.
Això ho podem fer a Salou.
Se'n vagin a la platja llarga. Aviam si agafen un mero, collons, jo els hi mossega el braç com el Cuevilla.
Leslie, home, no siguis així. Apanyeu-vos i inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat.
Vinga.
Serà una festa de la ràdio i l'esport que no us podeu perdre. Amb, atenció, Jordi Basté, Joan Maria Pou, Aleix Pariser, Joan Lluís García, Oriol Cruz, Mònica Usar, Edu de Batlle, Ramon Bartolí, Esteve Giral i molts més noms de RAC1. I les actuacions musicals de Roba Estesa i l'Alèxia, que va ser aquesta. Ramena, nena, ramena, ramena, nena. No reposis ni un moment, si ramena es porta espona, la barreja surt més bona i el client deixa esconder. Va ser la finalista de la segona edició del
Fons. Escolta, corre pel dragó, encara en marxa.
Amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, amb la col·laboració de Frit Ràbic, Metplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per cert, farem una pausa de 3 minuts i després parlem de renovar, després de parlar de, o escoltar que ens parlen de renovables, Juan Miguel, hem de parlar, entre d'altres, de Carina. El document que s'ha fet més viral del gran hermano VIP.
Tiene unos gases.
Vam posar el document de Carina.
Carina Pedorreta.
Que ho dissimula, perquè ella primer fa que es deixa... Fa que es,
això és molt perillós, perquè...
Això és que no sincronitza el simular que primer fa uns pets amb la boca...
Es tossega una mica, no?
No, fa com uns pets amb la boca, i després, quan Miguel...
S'escapa tot.
No sincronitza.
S'acasta la nicotina.
I es fa el pet, que dius, home, fes-ho alhora, sincronitza-ho i no es notarà. Fes-ho amb la boca... Tornem a posar la seqüència. Primer amb la boca.
I després arriba...
Boca. Ah. No ho sincronitza. no ho sincronitza bé.
Hi ha, delay, és tan difícil. Hi ha un delay.
No arriba a sincronitzar boca i pet alhora, no. Ai, no ho sincronitza. En 3 minuts entrem en matèria.
Versió RAC 1.
Quins cracs aquests de Sud Renovables.
Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet.
I estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Salmó de xef en 2 minuts? No tens excusa, perquè fins al 8 d'octubre a La Sirena t'estalvies el 30% en la segona unitat del pack de 2 llums de salmó marinats. I els pots combinar? Tria congelat, tria La Sirena.
Si has viscut milers de capvespres, has recorregut centenars de ciutats i has fet més de 55 voltes al sol, ets un viatger expert. Ara, amb Betravel, els viatgers experts podeu descobrir Cadis i els Pobles Blancs 7 dies en un hotel de 4 estrelles amb pensió completa des de 699 euros, amb sortida des de Barcelona. Betravel, deixa't anar.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest octubre amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del musical The Producers d'Àngel Llàcer i Manu Guix al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tutankamon a l'Ideal Barcelona i de l'emblemàtic espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
La plaça del Diamant, el clàssic de Mercè Rodoreda, arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional. Acompanya la seva protagonista en un viatge vital a través de la història, de les promeses de la Segona República al silenci del franquisme. Una posada en escena coral i contemporània dirigida per Carlota Subirós. Fins al 5 de novembre al TNC.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Madrid, Madrid, Madrid. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Amb Viatges al Corte Inglés, escapa't a museus, els millors musicals i teatres o els teus parcs temàtics favorits i allotja't en els millors hotels. Deixa't assessorar per experts i reserva des de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions a Viatges al Corte Inglés.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Stay for a while. Doncs ja ens acompanya a l'estudi de RAC1 en Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda. Què tal?
Com estàs?
Molt bé. Carina, amb Juan Miguel.
Diu que vol marxar, eh? Ahir estava bueno, desganada.
Ho diu cada cap de setmana. És que jo també voldria marxar, eh? Vull dir, què fas allà?
Escolta, només pensar el que et paguen cada setmana. Pensa que cobren setmanalment, eh?
Què cobra cada setmana?
Depèn del caché de cada... No és el mateix una Carina que un d'aquests italians que venen allà a intentar remoure els lladradors.
Però una Carina què pot estar cobrant ara?
Doncs a la millor, al voltant, seguríssimament, al voltant d'uns 3.000-4.000 euros setmanals. perdona, però no està, per estar allà tirant sapets?
Claro, cariño. Ahí, comer.
Sí, però estàs tancat, eh? No tens...
Tancat, eh? Exacte, és el que diu el Toni.
Però a la teva edat, la Carina, amb l'edat que té la Carina, que li dona igual que fora plogui... Però aquesta dona jo crec que va, que passa completament de tot. Li dona igual l'actualitat i el món, el que passa amb Putin... És a dir, és una dona que li dona igual, estàs dintre i ja està.
Sí, sí, però has d'estar allà dins, saps?
Sí, sí, sí. En casa.
Però va marxar una, l'altra...
L'Oriana Marzoni.
Aquesta va marxar com una boja...
S'ho va estar mirant vostè.
No, no, per sortir allí.
Jo abrim, ho sap, perquè jo n'he parlat amb vostè.
Abrim-me la puerta, amb uns crits com
una boja. Veus, no vi res. Es nota. Bé, llavors què passa? Que recorda que fa un parell de dies us deia, escolta'm, es porten molt bé, fan un bon tàndem, la Bozzo amb la Carina.
Carina.
Ja s'han barallat, tu.
Què ha passat?
Bueno, la Bozzo està indignadíssima perquè dijous li va donar 3 punts per l'expulsió a la Bozzo, la Carina li va donar 3 punts, i ella, la Bozzo, no s'ho veia venir, eh?
Yo lo último que imaginé es que la persona que yo siempre había dicho que era la que yo más quería,
sí,
votará en mi contra.
Es un juego, sí, pero no es para votar a la gente que quieres.
Sí, yo no tengo nada en contra de nadie.
A ver, pero no digas que no tienes nada en contra de nadie.
No.
Cuando me das 3 puntos para que me saquen de la casa. Pero me duele que haya sido tú.
Yo no quiero enfrentamientos con estas personas que yo no conozco.
Bueno, ya pasó ya.
Laura,
¿sabes qué? Estamos en un día nuevo y vamos a divertir. Me parece totalmente absurdo.
¿Qué pasa, el desgraciado?
¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Qué pasa, el desgraciado? ¿Qué pasa, el desgraciado? Yo no quiero pasar.
Bé, són aquestes històries de
Si això és el més destacat del Gran Hermano VIP, imagina't. Sí.
Bueno, la marxa d'aquesta noia, aquesta noia Marzoli, que és una especialista en realities. Escolta'm, hem acabat el mes de setembre.
Sí.
De rànquings dels programes o de les cadenes més vistes.
TV3
amb un 13,9.
Bien. Ja està, ja m'he acabat.
13,9.
Ja està.
Seguit, tot seguit d'Antena 3, amb 9,7.
No m'interessa.
I Televisió Espanyola, Toni, que a Catalunya ha passat ja a Telecinco amb un 8,9.
No m'interessa, no m'interessa.
I Telecinco s'ha quedat amb un 7,8. Però atenció, com li donem, com girem la truita amb aquestes audiències tan dolentes?
Apocalíptiques.
Des del naixement de Telecinco, mai havien tingut unes audiències tan dolentes.
Horrible.
Atenció a la promo que fan.
Mediaset España, grupo líder en target comercial por 18º mes consecutivo.
Ven en target.
Desde primera hora hasta el final del día, Telecinco es líder en target comercial.
¡Que nos gusta!
Cuatro consolida su crecimiento.
¡Pah!
Tercer canal comercial en prime time.
¡Viva el amor!
Los canales temáticos obtienen 113 meses de liderazgo consecutivo.
¡Exacto!
Con energía a la cabeza.
Estoy de acuerdo contigo.
Y factoría de ficción en segundo lugar.
Efectivo, Wonder.
Boeing suma 26 meses como líder del público infantil.
¡Sois maravillosos!
Gracias.
Mediaset España.
Oye, qué chulo nos ha quedado.
Sí, sí, muy chulo. Però calla, han vist aquesta promo els de 3Media? No, nosaltres anem a fer una promo també. I han fet una promo que va així.
Arrancamos temporada.
Hola, hola.
Los ojos abiertos. Siendo líderes un mes más.
Es una sensación muy sabrosa cuando te dices...
Y ya no sabemos cómo darte las gracias.
Dilo, dilo.
Gracias.
Qué pasada,
tío.
Muchas gracias, hemos flipado.
Gracias.
Vale.
Ha entendido,
chiquillo,
yo creo que lo he dicho claro.
Antena 3, 23 meses consecutivos siendo líderes.
Gracias a ti.
Las frases de Batman, por lo menos.
¿Veus? Això demostra un cop més que
ens venen el
que volen.
No, bon après de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Quan, mitja el taller no van fer, eh?
No, dic que quan fan les audiències de la ràdio,
sí,
que sempre ho vesteixen.
Molt bé.
Sí. Li donen la volta i ho saben vendre. Al final tothom fa igual,
sí,
tothom fa el mateix.
Sí.
Vull dir, venen el pollastre. Ara, Telecinco, el del target comercial, si li preguntes a ma mare, ben bé no sap què li estan venent.
Bé, bàsicament és el target comercial és el que realment el poder executiu adquisitiu de la gent,
bueno,
a l'hora
de comprar
coses quan tu fas campanyes.
No, ma mare no seria el target comercial, perquè veu Telecinco i no de despesa podríem dir que
les agències de comunicació, que són les que col·loquen les campanyes a les cadenes de televisió, veuen el target comercial per veure exactament una mica qui té diners o no i on, quins programes.
Vols dir que ho miren bé, això? Perquè el target comercial de Telecinco, no sé...
No, ho estem mirant, per casualitat. Déu-n'hi-do.
Pensa,
per exemple, el target comercial del programa de l'Ostrell, del col·lapse de dissabte, és un 4.
Què vol dir això?
És una dada molt baixa. Els de Telecinco són de 2 dígits. Quin era el tipus de gent que miraven el col·lapse, per exemple, el dissabte? Era gent de més de 64 anys. És a dir,
però quin és el màxim que pots tenir?
Sí, que
perquè tu
jo.
Dius un 4 i el Telecinco són xifres de dues...
dos dígits,
de dos dígits.
13, 14, 15...
Això estaria molt bé, diríem.
Això estaria molt
si
bé.
Si un target comercial bo és 13, 14.
Home, 13, 14, és un bon, 15. És, home, si tens 20, encara millor. Però que
a TV3, el dissabte a la tarda, i el dissabte a la nit, el target és...
D'aquest dissabte en concret...
És de 4.
Era...
I això què vol dir?
Clar, què vol dir el 20 o el 4? Què és... Què significa?
Però tu quan t'ho està dient?
No,
que les empreses que tu vas a vendre, les empreses... Mireu quanta gent que ens mira.
Però el màxim quan és, Rocco?
No hi ha màxim, però sempre hi ha un tope, perquè és evident que hi ha altres programes en altres cadenes i evidentment no pot ser-hi un 100%, però sí que és veritat que això es va repartint. Llavors, programes com el del col·lapse, doncs evidentment té un target de només d'un... Mira, 24,3... de més de 64 anys.
Això que miro
de 4 a 12 anys, programa de col·lapse del dissabte. De 4 a 12 anys, 0.
Bueno, és que és un programa de 4 a 12 anys, no és per ells.
De 13 a 24 anys, 0.
Tampoc crec que sigui un programa per 13 a 24.
De 24 a 44 anys, 3,1.
També et vaig a dir que aquesta edat també conec poca gent. És que la gent cada cop mira menys la tele.
Sí. Bueno, no et pensis, eh?
Digues, segueix.
I de 24, de 40, parlant de 24 a 44 anys.
Sí.
De 45 a 64, 6,9.
Es que no conozco nadie que se mire eso.
És a dir, se suposa que han fitxat una persona jove per intentar rejuvenir la cadena i algunes franges, i ens trobem que realment un dissabte a la nit aquest programa li interessa a gent de més de 64 anys.
El senyor Requesens i el senyor
Vigil. Jo m'ho miro perquè...
Molt interessant això, perdoneu.
Sí.
Molt interessant el que ens acabes d'explicar, perquè... No, està ben vist.
I això està en el meu tuit que vaig fer diumenge al matí d'audiències, que desgrano molt, també el target comercial... Com us he dit, és un d'un 4, però en canvi l'aportació que fa el programa a la cadena a la mitja del dia és de 2,4 punts, que no està gens malament. L'aportació que fa el programa a la mitja del dia és de 2,4. Que això de l'aportació...
Però el target cadena... comercial a TV3 li rellisca, sí, perquè...
Ja, però de vendre campanyes...
No, però és que... Però el TV3, o sigui, TV3 i la Corpo, diguéssim, li rellisca perquè ells, a partir del que és el ser una tele pública, doncs el finançament és públic, és a dir, els hi en fot si en venen tres, sí, com si en venen una de
ara,
la campanya.
Ara venen unes èpoques que és molt important el tema de les campanyes de cara al Nadal.
Se'ls hi en fot.
Bueno, ja.
Rocco, no és una prioritat per la tele pública. La prova és que quan calen 30 milions d'euros, el Parlament de Catalunya aprova i dona 30 milions d'euros.
No,
quan
res.
Falten més diners, la Conselleria de Cultura aprova 15 o 16 milions d'euros. És a dir, els ingressos a la corporació no són un problema. Per tant, el target comercial és el de menys. Potser els interessa més el que deies tu, l'aportació d'aquest programa a la cadena. Bueno, més coses.
Bueno, més coses, sí. Tenim cosetes a comentar-te. A veure, han tornat a fer un tema que jo vaig tractar l'altre dia per damunt i que va crear una mica de polèmica.
A veure.
Amb la meva companya que tinc aquí a l'estudi.
La Marta Cailà.
La Cailà.
Sí, i és a Fiesta ahir a la tarda, a les 5 de la tarda, parlaven de la cirurgia vaginal, però en aquest cas hi ha una novetat, Toni, que és la cirurgia masculina.
Sí, també.
Novetat, que jo ho desconeixia, vaig parlar del pubis, però és que ells parlen d'una cosa que es fa als homes, que està molt de moda, posa'm el 4, Xavi, que és el que es porta ara el mateix amb els homes. Escolta bé, Toni, que
per target
crec que et toca, ja.
Ai, clape.
En cuanto a vosotros...
Y bueno, esto es algo más desde el punto de vista estético. Él sí que lo hizo público, lo que se hace
George Clooney.
Es lo que son en los testículos, cómo se contraen cuando hace frío y se arrugan. Pues hay gente que no quiere tener ningún tipo de arruga en ningún sitio, incluido esas zonas. Todo cae por el efecto de la gravedad.
Dijo que
lástima. Pero aquí lo que hacemos es quitar las arruguitas y lo que hace es tener pues unos testículos un poco más grandes, porque hay un músculo ahí que hace que se contraiga y cuando está relajado aumenta.
O sea, solo es un tema estético.
Estético.
En el caso de la mujer no es solo estético,
sino es un funcional.
Problema que,
¿no? Eso es, porque a la hora de mantener relaciones, en el caso de la mujer, pues sí que puede
José
ser
Manuel
un problema.
¿Y es dolorosa la recuperación de esto o no?
A casa, ambulatorio.
Vamos.
Son unos pinchacitos que se tarda 5 o 10 minutitos, se hacen consulta y el paciente a casa, ambulatorio.
Sembla que digui ambulatorio. En lloc de dir ambulatorio, sembla que digui a casa ambulatorio. Sí, no, són unes pinxadillos.
Estàs ticles?
Com que a mi m'han punxat poc i em punxaran poc, saps? Només em falta ara que em punxin els testicles.
Però te quedarà molt bé.
En ocasions, ja d'una manera, diguéssim, imaginària, també me'ls punxen. Per tant, només em falta...
Somnits.
Vaig preguntar a un doctor d'aquí a Barcelona aquest matí, perquè per si acas me prefeies la pregunta.
I com saben, perdona, que George Clooney s'ho ha fet?
Perquè el George Clooney ho va dir. Marta,
ho ha reconegut.
Sí, a veure si ho pots buscar, perquè tenien la foto darrere mentre estaven explicant la història, veien la foto del George Clooney.
Però no dels testicles del
Clooney. No, clar, evidentment.
Operació testículos.
Però, Toni, aprofitant que et punxen per tot arreu...
300 euros. Diu que va el doctor Vilarrubia...
Mira, 300 euros darrere.
El dia que George Clooney confessó que se hizo un lifting de testículos.
Poso el braç, poso els testicles, poso l'altre braç i que vagin punxant.
Tu estàs allà, com si fos en creu.
Sí, sí.
I que vagin fent.
I vinga.
Anem punxant.
Doncs el Clooney ho va reconèixer una entrevista el 2013, que s'havia fet aquest lifting de testicles.
Doncs ja se'l pot tornar a fer, perquè si això ho va fer el 2013, això que té mal vint.
Has d'anar fent, eh?
Tu has d'anar retocant.
Doncs ara em diuen que ho va dir de broma, que feia broma quan ho va dir. Doncs... Ara ho verifico.
Verifico perquè
el trucaràs amb ell.
Podria... Escolta, no.
Diu, ara ho verifico.
Però no, estic mirant...
Més a trucar al Clooney. No. Oye, George, deja el Nespresso. No. Sí. Que te tengo que preguntar sobre tus testículos.
Estic llegint les declaracions exactes, a veure si es poden interpretar amb ironia. I ell diu... No me he retocado las arrugas de los ojos, pero sí que me he gastado mucho dinero para hacerme un lifting en los testículos. No me gusta nada tener arrugas ahí abajo.
George Clooney consta que és un cunyón. I pel que jo sé, és d'aquests que tot el dia està...
Te vacila.
És d'aquests que... És com si jo t'ho digués. Jo m'ho he fet...
Sí.
I aleshores hi ha gent que es creu el que
jo sé. És una ironia, jo crec.
Creus que un personatge com George Clooney diu això?
Crec que és...
Jo crec que sí,
aquí t'està dient que ell no s'ha fet cap retoc, però que és com si em preguntes, tu t'has fet algun retoc? Dic, sí, mira, m'he retocat els testicles.
No m'he retocat les arrugues.
I aleshores la gent es pot creure que m'he retocat els testicles.
Això és com que ho sé, tu.
Veus? Si és que... Això és com hi ha alguns tuits que a vegades faig o alguns comentaris que faig, que la gent se'ls pren al peu de la lletra i creuen realment
dic. Afegeixo un altre paràgraf
per tant,
a la notícia.
Estic d'acord amb la Caixa.
Sí,
Venint del Clooney m'estranya molt.
Digo, lo cierto es que se desconoce si en su momento Clooney estaba bromeando cuando hizo esas declaraciones, pues es un actor al que no le gusta en absoluto que le pregunten por sus tratamientos de belleza y su paso por el quirófano. Jo crec que era conya.
Bueno, és igual, en tot cas.
Vols saber preus?
Jo no m'ho he de fer, a mi, la veritat, torno a repetir...
Fes-t'ho, ja que hi estàs posant
aquí. Sense arrugues...
Si total ja et punxes per drogar-te, doncs que et fossin ja una punxada pels collons.
Sí, per drogar-me.
300, entre 350, unes punxadetes...
No, és que no m'interessa. Bueno, més coses, va.
Sí, efectivament. Ha aparegut, he estat mirant una mica aquest cap de setmana per Canal Sur, per les autonòmiques, al show de Bertín.
Buenas noches. Este sí que...
Ha aparegut...
que no el troben, molts postos. A Fiesta van dir l'altre dia que no el trobaven,
Per què vol dir que no el troben?
Que ara està sortint amb una altra xicota, van dir.
Sí, però que no el troben.
Ja va amb una altra.
Sí, més jove.
És més jove. Nota que aquest cap de setmana no t'has posat a veure Fiesta, perquè normalment els caps de setmana, per obligació...
He descansat de la guàrdia, però no pateixis perquè el proper cap de setmana em toca novament guàrdia i segur que tornarem a fer una gran festa a casa. Mira, estem tots emocionats.
Fiesta clapé.
Tornarem a veure Fiesta i tota aquesta...
Bueno, doncs el show de Bertín. Sembla que està sortint amb una altra xicota, a veure la història si dura o no, però va aparèixer la Isabel Gemio al programa del Bertín.
Ah?
Recordem que la tenim a casa sense fer absolutament res.
La Isabel?
Sí. Sense fer res, perquè algú a dalt va decidir que s'acabava. Y hasta encara yo creo que no olvidará mai ni lo perdona.
¿Cómo es tu vida ahora?
Pues muy tranquilita, tengo una vida slow total. Con mis perras,
cuéntanos.
Mis hijos, mi jardín, viajo bastante, me encanta viajar y luego todas esas cosas que a mí me gusta hacer. Porque estoy trabajando, he trabajado desde los 16 años, entonces de pronto cuando la profesión me paró. Que hay veces que dicen, ¿por qué dejaste? No. Vamos a ser sinceros. La televisión tampoco. El público no. como dijo Teresa Campos. A mí el público no me ha jubilado.
Es verdad.
Porque yo tenía en la radio casi 1 millón de oyentes. Por lo tanto, no. Los despachos, que son otro mundo. Sí. Pero como dijo el poeta, hay otros mundos, pero estar en este.
Recorda que això li va, lo mateix li va passar a la Julia Otero, que van col·locar un estiu, li van comunicar en ple estiu, que ella deia, bueno, es va acomiadar, dir, fins al setembre, i en ple estiu li van treure la cadira i van posar Marta Robles a presentar les tardes d'Onda Cero. I era en aquella època que Onda Cero pertanyia a Telefònica. I Marta Robles, presumptament, en aquella època, la seva parella era un directiu de Telefònica.
Això és una casualitat.
És una casualitat. Sí. És una casualitat. Escolta'm, recordeu que hi ha un programa que s'està cuinant, que és el de l'Andreu Buenafuente, vosaltres
sí,
mateixos?
Sí, TV3, sí, vosaltres mateixos.
A veure, Toni.
A veure, és que estava... A l'escoltar Isabel Gemio m'ha vingut al cap de seguida aquella...
Perquè
forma part de la història de la radiodifusió en molts sentits, i una d'elles és una trucada que...
Una confusió.
Ah, sí, boníssima!
Que ella contacta amb un especialista per parlar precisament de la televisió...
No, era de Vince... No. I va parlar de la tele.
No, era de... Crec que era d'audiències.
No, era de...
Hablaban de la televisió, però l'home era experto en vídeo.
Exacte.
I ell siguió la corriente.
Tenien que trucar una persona especialista en vins.
No. Tenemos a otro invitado, a Luis Miguel Martínez Fernández. Está al teléfono, nos escucha, profesor de la Complutense, analista de programación y coautor del informe marco de la televisión educativa en España. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Diagnóstico de la televisión actual, denos un titular.
Que no habláis nunca de vinos, ese es el titular que tengo que daros, ¿eh? Habláis mucho del corazón, pero de vinos nunca, yo creo que...
¿De vinos? ¿De vinos? ¿Y qué tiene que ver el vino y la televisión? A ver, que hay que verla en borrachos.
No, los médicos en España nos recomiendan una copita de vino en la comida, una copa, ¿eh?
Ah, ¿y quiere decir que la televisión hay que tomarla también en dosis?
Yo creo que sí, de poquito a poquito.
Hay por ahí informes, ¿no?, de que Internet está desbancando a la televisión.
Internet está desbancando a los periódicos, a la televisión, a muchas cosas.
¿Tú crees que la televisión pública debe cambiar también su programación?
Yo creo que sí, yo creo que son todos los programas muy iguales y siempre hablando un poquito de algo bueno, que a mí personalmente no me interesa mucho, ¿no? Que es el programa del corazón, el programa de los cotilleos.
¿Usted los ve?
Me hacen ver, porque en casa somos cuatro y yo soy el que menos manda.
Increíble.
Claro. Lo que pasa que después se va a destapar,
se enfadó mucho, ¿eh?
Nos ha ocurrido algo que es difícil de explicar, pero nos ha ocurrido y forma parte ya de nuestra historia, ¿verdad? Estábamos hablando con Luis Miguel Martínez Fernández. Bueno, nos parecía un poquito raro, la verdad, el comienzo de esa conversación. Una tiene una intuición, en fin. Pero es que no era Luis Miguel Martínez Fernández. Nosotros, o ha habido un teléfono muy parecido, un número de teléfono muy parecido, no sabemos exactamente qué ha ocurrido. Porque lo que más nos preocupa es que esa persona, que es una persona impresentable, se estaba haciendo pasar por Luis Miguel Martínez Fernández. O sea, ha usurpado la personalidad de... el profesor de la Complutense. Y hemos convencido a Luis Miguel, estaba muy nervioso, encima de una situación, había hecho un hueco para atendernos y le estaba llamando gente diciendo, bueno, en fin, Luis Miguel, ahora sí, Luis Miguel Martínez Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel. La verdad es que, efectivamente, yo entiendo los, no sé si duendes de la radio, a veces incluso equivocaciones, pero la verdad es que sí, me han llamado compañeros, me ha llamado incluso el coautor del informe y me dice, oye, ¿qué está pasando aquí?
Porque no sabemos muy bien qué ha ocurrido y, de hecho, nuestra compañera Lorena ha tenido una lipotimia. Con eso le digo todo,
vaya,
¿no?
Lorena, hemos puesto... que explique Lorena lo que le iba a pasar después.
Que es una excelente profesional.
Efectivamente.
Y amiga mía.
Pero mira, si ya tiene un minuto, me gustaría oírle a usted, como profesor de la Complutense, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo ve usted la televisión actual y hacia dónde va?
Bueno, pues la televisión actual, la verdad es que me pillas un poco fuera de contexto. Te voy a contestar, por supuesto.
Lo sé.
El professor, ja, també fora, aquí tothom estava fora de context. El convidat, que no és, el professor, que tampoc és. I què dius que va passar amb Lorena, que va tenir la lipotímia?
Home, aquí hem dit moltes vegades...
Ha dit que va tenir una lipotímia.
Sí, lipotímia, a banda de lo... Perquè la lipotímia era el que li esperava després per part d'Isabel Gemio, presumptament, recordem que molt agradable a l'hora de treballar amb ella no és.
Ah, no?
No, vostè tampoc ara pot dir...
No, però no ho sabia.
Però vostè no va estar de concerts a Ràdio Barcelona.
Sí,
ella va treballar a Ràdio Barcelona.
Bueno, però cada vegada que passava... hola, bona nit.
I ella, en aquesta entrevista amb Albertín, diu... Sí. I és que ara la tendència en mitjans de comunicació és que la gent porti pinganillo.
Però és verdad que a lo mejor vivimos unos tiempos, Albertín, en los que... Se quieren personas, pues eso, de pinganillo, póngase usted aquí, diga esto, sin libertad para que tú realmente opines o seas como realmente quieres ser. Y claro, yo eso, pues me cuesta porque tengo mi criterio.
No et veig a tu, pot tenir un penganillo aquí.
Bueno, ella ho diu per Bertín Osborne, perquè ens explicava l'hora fa que Bertín Osborne fa el programa amb el pinganillo i Joaquín
també
fa el programa amb el pinganillo.
Sí, sí, no, perquè van perdudíssims, sí, moltes vegades no saben ni...
Bueno, hem d'acabar, un últim document.
Estava comentant lo del vosaltres mateixos, el programa de l'Andreu.
Sí, això. Sí, vosaltres mateixos, es dirà.
Quan comença, Andreu, aquest programa?
Això ho estem acabant, ja. Això començarà a principis...
Ah, ho esteu acabant.
A veure, que el Rocco sap més coses del teu programa que tu.
Els preparatius.
Començar a gravar.
Sí, per això.
Acosta.
Sí, sí.
Que Lujas, baixa la música, home, que no sentim.
Calleu, no sentim res.
A veure què diu. No et sento.
Calleu!
Sí, vam començar...
Calleu!
Silencio!
Però calla, home, que ens ho explica el Rocco.
No digue, eh?
Van començar a gravar.